festivitat i posem formatge i bombons.
És que, perdoneu, des de divendres passat que va haver una pluja de xurros.
És veritat.
Encara hi sumiu.
Encara m'estic recuperant.
Que sapigueu que el comitè de festes de la casa...
Sí.
Mira, que la Julia és presidenta.
És la presidenta, sense dubte.
Julia és presentadora d'Operació Estel.
S'estan posant molts càrrecs últimament, eh?
Que, per cert, l'altre dia va dir que ja està preparant el sopar d'estiu.
Home, i tant.
Vull
que vingueu tots.
Ara ve l'hivern. Bueno, total, que proposaven que cada divendres es fes com una bossa comuna i tothom i portéssim merdes per esmorzar.
No, no. No només coses poc saludables, eh?
Com?
Jo vaig proposar... Expliquem-ho a l'audiència.
No,
la setmana passada no sé què va passar, que cada dia, menys el dimarts, hi havia croissants, xurros,
correcte,
porres... Què més hi va haver?
Donuts.
Donuts, ensaïmada de Mallorca, que pràcticament tot ho va portar Joan Trias. Llavors, vaig proposar que cada divendres una persona diferent de l'equip portés alguna cosa, però no té per què ser croissant, pot ser una Macedònia.
Una Macedònia?
Sí, sí, sí. Una mica de xocolata desfeta.
Ben bona, eh?
Sí, m'agrada, però portar-la aquí és una mica per a tots. Perquè...
Una proposta que llenço a l'aire. L'agafeu o la deixeu?
Sí, tot, jo l'agafo. Una Macedònia amb una miqueta, regada amb una miqueta de moscatell. Saps el que et vull dir?
Vale. Ai, que sí, que sí. Estic d'acord.
No,
per començar un programa a les 8, allò va...
Sí, sí.
O entrepans, alguna coseta.
Bueno, farem un calendari. Fem
exacte.
Un calendari.
Vale, sí. Qui comença? Va. Queda dit en antena.
Rafa Sanouja, que ens deu els bombons.
Jo vaig portar els donuts.
Però has de portar els bombons.
Fa poc, fa no res. La setmana passada, deixem-me respirar.
Doncs jo, si ho recordo, portaré aquest formatge i fem una cata en directe.
Ah, vale.
El formatge. El vi el deixem per quan acabem.
El si ho recordo és clau.
Si ho recordo, sí, m'he de posar un recordatori.
Ja t'ho recordarem.
Val. Compreu? Sí, eh? Sí.
I tant, home. I tant. Va, més cosetes, Núria.
Sí, canviem de qüestió, o més aviat d'aliment, perquè en un dia com el d'avui també vull que parlem de sushi. Un altre gran plat que jo crec que ens agrada a tots els que estem aquí.
Qui vulgui portar sushi, benvingut.
També. Sí, sí.
M'encanta.
A tu, Rafa, t'agrada el sushi? Sí.
Molt, molt, sí, molt. Amb la paga extra, de cert, perquè si no...
És caríssim, sí, és car el sushi, sí. Llavors, molta atenció també als amants d'aquest famós plat japonès, perquè ara la plataforma Just Eat, us sonarà segurament alguna vegada l'heu utilitzat, ha conclòs quin és el millor restaurant asiàtic de tot l'estat.
Poca broma, eh?
Coram,
de tot l'estat, eh?
Espero que estigui a Barcelona, així anem.
Doncs, a veure, primer tot ens interessa molt perquè som consumidors de sushi.
Sí.
És una cosa que potser no hi pots anar cada setmana perquè, com deia en Rafa, és més car, però ens interessa, no?
Sí, sí, tant.
On està?
Doncs, primer us explico que sembla ser que aquest passat dilluns la plataforma de menjar a domicili Just Eat va celebrar la novena edició dels Premis Just Eat. No sabia que existien. Però està, és molt interessant, no?
Just Eat ha fet uns premis que es diu Just Eat, no?
No, però vull dir, és una plataforma de menjar a domicili i coneixen molt els establiments, doncs està molt bé que premin quins són els millors.
Però, Rafa, això és com la Fundació Princesa de Girona, que porta els premis...
Princesa
de Girona.
Exacte.
Per què
complicar-se?
Que els fa Planeta. Saps
sí que
vull dir?
Sí, que hi ha gent que diu, no ens compliquem la vida.
Llavors...
Jo imagino alguna reunió, no, digamos-le... Quita, fora.
Ah, està bé, està bé, Planeta. Així ningú es confon.
Ara, va, anem als premis Just Eat.
Sí, dèiem, són uns premis que any rere any destaquen els millors restaurants de l'estat i on enguany la ciutat de Barcelona ha destacat en tres categories. Per tant, tenim tres premis a la ciutat de Barcelona. I una d'aquestes categories és la de millors restaurants per tipus de menjar, en la qual, atenció, ha estat reconegut ni més ni menys que el sushi... No rieu del nom, eh? Sushi Bar Ding. És que em falta el dong.
Bar
ja ho tindríem tot. Sushi Bar Ding. Bar Sushi Bar Ding. Aquest, senyores i senyors, és el millor restaurant asiàtic de tot l'estat i està a casa nostra.
Bravo. Aquí?
Està
bravo.
A prop? Està a prop de la ràdio?
Sí, ara us ho explico.
Has de picar el timbre per entrar.
Ding dong, clar.
Oh.
Sublim. En fi, llavors, per tant, contra tot pronòstic i amb molt de mèrit, cal dir, avui podem dir en veu alta que a Barcelona tenim el millor restaurant asiàtic de tot l'estat i sobre el restaurant, que recordem, per si no us ha quedat clar, es diu Sushi Bar Ding, explicar-vos que això us interessarà, que es troba el número 9 del carrer Arizala. Arizala, us sona?
Arizala?
Bé, això és aquí mateix, això és el barri de Sants Badal. Val? Ho tenim a 5 minutets en cotxe de Ràdio Estel.
Ara.
Caminant són 20, per fer baixar el sushi també està molt bé.
Sí, home, i tant.
Llavors, a la seva carta es poden trobar diferents varietats de sushi, entrant japonesos com les gyozas, boníssimes, o fins i tot l'edamame, no?, que per començar abans de menjar el sushi entra molt bé.
Picoteo.
I també hi trobem doncs, plats de fideus i pollastre al curri, entra una llarga llista. Per tant, és una carta molt elaborada. Pel que fa al preu, que segurament també us interessa, dir-vos que hi he fet una ullada i és un preu molt accessible, molt normal. Per tant, en principi, qualsevol persona que tingui 15 euros i vulgui dinar, hi pot anar. Per tant, des d'aquí us proposo anar-lo a provar un dia I si no ens sembla bé, truquem els de Just Eat i diem, escolta, quins premis són aquests?
Sí, sí.
Perfecte.
És que està aquí al costat, és una meravella, això.
Sí.
I té molt de mèrit, sent uns premis de tot l'Estat.
I tant.
Llavors, per anar acabant, que sabíeu que, tal com us deia fa un moment, la capital catalana també s'ha fet un lloc a la categoria millor restaurant segons la zona geogràfica, i a la de Catalunya s'ha premiat el restaurant Anauco Hamburgueseria Gourmet. Us sona?
A mi també em sona. De què?
A mi no.
És un restaurant ubicat al número 428 del carrer València, això és el barri de la Sagrada Família,
sí.
I que està especialitzat doncs, en hamburgueses, tal com diu el seu...
Clar.
Però escolta'm, també es pot anar a provar.
Fes-hi, seria estrany.
Es pot anar a provar. I ara sí, per acabar, la capital catalana també ha destacat a la categoria de categories especials,
sí.
És a dir, tenen moltes categories en aquests premis, on s'ha reconegut com a millor comerç de tot l'Estat el Delicatessen Argentino.
Ui.
Us sona aquest, sí, eh?
Sí,
sí.
Aquest està a prop, no?
Mm.
Està molt a prop aquí, en l'Avinguda Madrid, probablement.
No.
No? Ah, però estic equivocat. No. Pues hi ha una que...
Tenen més d'una botiga, deixa'm dir-te, eh?
Pot ser. Jo passo cada dia per davant la moto i sempre miro i dic...
Delicatessen Argentina, es diu. Doncs segurament té més d'una botiga.
I des de fora dic...
Carns argentines ha de ser.
No, escolta'm una cosa. No s'hi ven només carn d'Argentina. S'hi venen carns d'arreu del món.
Com d'aquí,
eh? Podeu trobar carns de tots tipus.
I de guaiú.
De guaiú n'hi ha, eh? Ho he vist,
sí,
eh? Ho he buscat. Llavors, no sé, pels amants de la carn és un lloc, jo crec, ideal per anar a comprar, fer una barbacoa amb els amics, fer un xuletón, un entrecot...
Ara.
És que veus com el menjar uneix a la gent?
Sempre.
És que no hi ha més. I fins aquí, eh? Avui, sobretot, destaquem aquest, el millor restaurant asiàtic de tot l'Estat, que està aquí a Barcelona, 5 minuts de Ràdio Estel, i que nosaltres doncs, anirem a provar aquest sushi per Ding.
El Ding, eh?
Ens ha agradat molt el nom. A veure si ens agrada el sushi.
Anem precisament al Dong, la notícia musical.
Sí, i avui sona així. Això que estem escoltant.
És xulo, això, eh?
Esther Expósito.
Clar, qui és Esther Expósito?
Bueno, una... Qui és
una actriu.
Actriu,
no?
Clar. I qui... Sabeu qui és que canta?
Sí, el Dani Martín.
Sí. Clar. Ell se'l coneix molt, només per la veu. És d'aquells cantants que...
Però...
I ha fet una cançó que es diu Esther Expósito.
Clar, parlem-ne. O sigui, sí, el que estem escoltant és Esther Expósito, el nou, i us he de dir, inesperat tema de Dani Martín.
Mm-hmm.
I sobre aquesta cançó s'han de dir bastantes cosetes.
Perdona, estem davant d'un ligoteo, una tirada de Texas.
Ara en parlem. La primera cosa que us vull explicar és que la publicació d'aquest single ha sigut una sorpresa, perquè Dani Martín no fa gaire que va anunciar que s'aturava temporalment, perquè deia que no tenia inspiració, i va dir, doncs faig una aturada i més endavant ja publicaré nova música. Llavors, s'ha menjat les seves pròpies paraules, perquè ha sorprès a tots els seus fans i ha publicat un single molt més aviat del que tothom esperava.
Uh-huh.
Llavors, la segona cosa a comentar. La lletra d'aquest single deixa a ella un missatge molt clar, i és que Dani Martín adora Esther Expósito. És així.
Compte
no sé
aquí,
si heu tingut l'oportunitat d'escoltar-la tota.
Jo ahir vaig veure alguna però no escoltant-la, sinó llegint.
Mira, hi ha trams de la cançó que diuen «Espérate y pellizcame, que he visto a Esther Expósito, que no la conozco en persona y me tiene muy loco».
Compte aquí, eh?
Això és un tram de més de 3 minuts de cançó.
Compte aquí, eh?
No sé si és una declaració d'amor o no. És el que us anava a dir en aquesta tercera cosa, i és... El videoclip és una fotografia d'Esther Expósito amb la boca mig oberta.
Sí, una fotografia molt estranya.
Sí, molt estranya, com si es tractés d'una videotrucada i hagués fet una captura de pantalla. Llavors, jo no sé si és una declaració d'amor de Dani Martín a Esther Expósito, d'Esther Expósito a Dani Martín, perquè es veu que ella també l'admira molt com a professional. Jo crec que és una estratègia de màrqueting.
Deuen estar jugant.
Espero.
Jo crec que estan jugant.
Perquè diuen que Esther Expósito està amb l'ex d'Aitana Ocaña,
sí.
amb Miquel Bernardó.
Fixa't. Mm.
Per tant, no ho sé, jutgeu vosaltres mateixos, però la cançó és boníssima.
Esther
és
Expósito
que a mi m'agrada molt.
Esther Expósito que tiene muy loco a Dani Martín. Ves que Esther Expósito no sigui la madre de José.
Que m'està volent.
Podria ser. Referència.
No ho sé.
Aquí el que està clar és que està pactat, perquè si no...
Sí, home, i tant.
Si
això està clar, això està clar.
Esther Expósito deu estar amagada a casa seva.
Sí. No, perquè Esther Expósito ha fet una republicació d'aquesta cançó dient que li encanta.
Si han posat la fotografia i tot plegat.
Ja està.
Llavors, no sé, el que està clar és que la cançó per mi sona molt bé, perquè tot el que fa Dani Martín a mi m'agrada molt.
A mi fa molta gràcia que utilitzi el nom d'ella i el cognom. Esther Expósito. És
com un jugador de futbol.
Com si fos radiofònic. Sí. Julià Julbé, Pol Gorredo.
A veure si algun dia ens dediquen una cançó. podria ser.
Bueno, escolta.
Escolta'm, avui tinc l'excusa perfecta per acabar aquesta secció amb un dels temes més mítics del Canto del Loco. Oh. Aquest puede ser.
Pràcticament minut i mig i arribem a un quart de 10 del matí. Us ho explicàvem aquest matí a l'informatiu de la caravana. Un grup de pagesos i pageses catalans participen a les protestes que arriben avui a la ciutat de Madrid. Estan convocades per Unió de Pagesos, juntament amb Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders per reclamar solucions urgents per al sector agrari. Molts dels participants van sortir ahir amb vehicles particulars i trens i d'altres hi van amb el seu tractor juntament amb la columna que va sortir des de Segòvia. Els pagesos tenen intenció de col·lapsar la Puerta d'Alcalá, el Passeig del Prado i arribar fins a les portes del Ministeri d'Agricultura. Per conèixer l'última hora d'aquestes manifestacions, connectem avui amb Raquel Serrat. Ella és pagesa i membre de la Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos. Raquel, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Raquel, primer de tot, com va la protesta a hores d'ara? Esteu a Madrid ja?
Sí, mira, jo em trobo exactament davant de la Puerta d'Alcalá. Van arribant de moment autocars i gent caminant. Hi ha molta concentració de pagesos i pageses d'arreu de l'Estat i estem esperant les columnes de tractors doncs, que vagin entrant pels diferents punts. És una hora també de trànsit important a Madrid i tampoc és fàcil l'accés.
Quants pagesos i pageses s'esperen un dia com avui a Madrid?
Persones, sigui a peu, diguéssim, es calcula que arribaran unes 5.000 persones. De tractors, aproximadament un miler, i d'autocars, i veig aquí molt moviment.
Un miler de tractors vol dir que s'intentarà també a Madrid tancar les vies que donen accés a la ciutat?
La intenció no és tancar l'accés a la ciutat, sinó arribar fins aquí a la Porta d'Alcalà i anar fins a davant del Ministeri i concentrar-nos allà. Però, evidentment, moure tants tractors provocarà col·lapses encara que no vulguem.
Uh-huh. Ara m'estàs explicant, Raquel, quants pagesos hi haurà en total d'arreu de l'Estat. Si et pregunto pel sector de la pagesia catalana, més o menys quants hi sereu?
De Catalunya vindrem aproximadament unes 500 persones, entre les persones que vam venir ahir amb cotxe, avui estan arribant a Mave, i els tractors, que hi ha 6 tractors que estan vinguent també cap aquí, que es van unir a la columna de tractors de Segòvia.
La intenció, Raquel, és reunir-se amb el ministre d'Agricultura?
No, avui no esperem que el ministre ens rebi. El dia de les mobilitzacions toca mobilitzacions i el dia de les negociacions, si és que es dignen a rebre'ns. Però sí que és una mostra de força important tot el que suposa avui el que estem fent.
Precisament amb aquesta mostra de força, Raquel, no sé si amb aquestes manifestacions avui a Madrid s'acaben les protestes o teniu pensat tornar a sortir al carrer a Catalunya com ara fa 15 dies?
No, les protestes no poden acabar. De fet, no és una cosa nova. Fa 2 anys que ens estem manifestant des d'Unió de Pagesos a Catalunya i a tot l'Estat Unió d'Uniones pels mateixos motius, no? El tema de la burocràcia, de la sequera, dels preus injustos, i això no ho solucionarem en 2 dies, en som conscients, però no deixarem de fer pressió.
De fet, sí que s'estava escoltant algun sindicat, no sé si Unió de Pagesos també s'hi sumava a aquesta proposta, que era unir forces amb els sindicats de la pagesia francesos. Estan previstes protestes conjuntes pels propers dies?
Sí, això ha estat iniciativa d'Unió de Pagesos. Si podem acabar-ho de lligar tot, la idea és el pròxim 28, el dia 28, fer un tall, doncs, transfronterer, unir forces amb pagesos i ramaders francesos i amb nosaltres.
Per tant, dia 28 s'espera aquest tall transfronterer, suposo que a l'alçada de la Jonquera, eh?
Sí, exacte. I llavors, bé, i també les altres accessos en França més petits, no?, com són Puigcerdà, Coll d'Ares, tots els accessos que siguin transfronterers, si podem fer un tall, doncs, perfecte.
Intueixo, Raquel, que no han estat suficients, evidentment, els acords que s'han tancat amb les administracions, ja sigui el govern central, com en el cas de Catalunya. Deixem-ne per pams. Va servir d'alguna cosa la reunió amb el president aragonès?
La reunió amb el president aragonès va servir perquè quedés demostrat la força que tenim com a sector i que la gent està cansada de tot. Però els acords que van sortir d'allà aquella taula no eren res més de que es crearia una taula de treball, no? Quan es van tornar a reunir amb el Parlament, doncs el que els Villals hi van escriure no era res del que ja no estigués escrit. Vull dir que no n'hi ha prou amb el que estan dient. El que han de fer és posar-se a treballar i la voluntat de canviar les coses i fer efectives el que estem reclamant, perquè si no hi ha moltes explotacions de grans i ramaderes que estan en joc la seva viabilitat.
Una taula de treball, Raquel, que quan ha de començar?
Doncs no ho sabem. Nosaltres, a nivell d'Unió de Pagesos, les negociacions de l'administració són continuades. No té res a veure aquesta taula de treball que es reunirà amb aquesta plataforma reivindicativa que ha sortit amb la nostra feina, no? Vull dir, nosaltres no hem deixat de fer-ho ni ho deixarem de fer.
No perquè es digui moltes vegades tothom ho ha de saber, Raquel, per tant, deixa'm tornar-te a preguntar, tot i que ara ens ho resumies molt bé, eh? Però quines són les clares reivindicacions del sector de la pagesia?
Sí, mira, t'explico els 3 eixos que ens han portat a Madrid, ¿vale? Són principalment la burocràcia que ens imposen des de l'Estat espanyol, que és que l'Estat volia obligar la implantació del quadern integral d'explotació, que seria, per explicar-vos ràpidament, com una aplicació informàtica on podríem tenir tota la nostra informació allà centralitzada. L'idea sembla molt bona, però Europa no obliga a tenir-ho d'un any per l'altre, com intentava fer el Ministeri. I, evidentment, el nostre sector és un sector envellit, en zones on no arriba cobertura, on no hi ha ni accés a internet. Vull dir que les coses s'han de fer adaptades una mica també a la realitat del sector. I Europa el que proposava és que això es pogués fer fins a l'any 2026. No? Vull dir, d'una manera gradual. En canvi, aquí ja ho volien imposar. Sí que va sortir el ministre la setmana passada dient que seria voluntari. Ostres, si ja ho sabies, si era voluntari, per què ho volies imposar? No? Una altra de les reivindicacions també és el tema dels equips per la sequera. Portem 39 mesos de sequera, especialment a la zona de Catalunya. Per desgràcia, a curt termini no veiem que això canviï i l'Estat ha d'ajudar el sector, perquè hi ha sectors que ni els ha contemplat a nivell de les ajudes que ha anat publicant, com són, per exemple, l'oli i la vinya, i aquesta gent, doncs, està perdent molt i ha d'activar mesures. I l'últim punt que també ens ha portat aquí, doncs, és, com t'he dit, burocràcia sequera, perdoneu, i també doncs, els preus injustos, no? Sobretot amb el tema de les importacions. Nosaltres estem produint amb uns estàndards de seguretat alimentària els més estrictes de tot el món, aquí a Europa, i llavors, per l'altra banda, tot el que nosaltres ens prohibeixen entra per un altre cantó, no?, amb productes doncs, que no compleixen aquests estàndards i que a nivell de preu doncs, no podem competir. I això sí que està en mans del Ministeri de posar-hi algun remei.
Raquel, et seré molt sincer. Ahir quan em deien per Unió de Pagesos ens entrarà al programa la membre de la Comissió Permanent Nacional, que és Raquel Serrat, jo pensava, que bé, per fi, poder parlar de tot plegat amb una pagesa. Que bé, per fi, poder-ho fer. Com està dins del sector a la pagesia la dona?
Mira, de dones hi ha hagut sempre, tota la vida, i moltes vegades sent el puntal de l'empresa agrària o ramadera, però bueno, fins no fa massa anys doncs d'una manera força invisibilitzada. I som presents, ens hem de creure i hem de voler ser, perquè jo crec que la nostra veu és molt important i perquè portem una visió més transversal del tema, portem també moltes vegades projectes innovadors o un punt diferenciador en les produccions que venen de la mà de les dones. I això, jo penso que la clau és això, creure'ns-ho i voler-hi ser. Els llocs on es prenen decisions i el casa, no?, també.
Sí. Hi ha molta desigualtat amb els homes pagesos?
Molta desigualtat, jo et diria, evidentment, com a tot arreu, però cada vegada menys, però clar, estem en un número inferior, hi ha moltes més titulars homes que dones o situacions de vegades de manera.
Membre de la Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, moltíssimes gràcies per participar amb nosaltres avui a la caravana de Ràdio Estel i explicar-nos com van aquestes manifestacions. Salut i força, que vagi molt bé.
Gràcies, moltes gràcies.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
I 24, també us ho explicàvem aquest matí, ahir el govern del PSC a Barcelona va aconseguir superar el primer tràmit dels pressupostos gràcies al vot favorable d'Esquerra Republicana, amb qui el PSC ha arribat a un acord pressupostari, i el de Barcelona en Comú. En canvi, Tries per Barcelona, el Partit Popular i Vox hi van votar en contra. El debat d'aquest dimarts ha estat la primera volta i ara els comptes es sotmetran a una exposició pública, per si partits, entitats o la ciutadania hi volen presentar al·legacions. Al marc dels pressupostos, al març, els pressupostos es votaran al ple de l'aprovació definitiva amb la incògnita de si el PSC podrà mantenir el sí dels comuns. Sense el suport dels de Colau, Collboni es veurà en pes, recordem-ho, una qüestió de confiança si vol aprovar precisament aquests comptes. Per parlar-ne de tot plegat, ens acompanya avui des del telèfon Jordi Coronas, portaveu adjunt d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Coronas, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, un plaer poder acompanyar-vos.
Senyor Coronas, que hagin facilitat que els pressupostos passessin al primer filtre a la comissió, vol dir que al ple de març també hi donaran suport o segueixen negociant?
A veure, la negociació sempre està oberta, però és veritat que les últimes setmanes, tal com hem anunciat, havíem intensificat converses amb el govern del PSC a la ciutat de Barcelona, i aquestes converses s'han fructificat amb el que nosaltres entenem com un molt bon acord, on hem fet valer perfectament doncs, els 5 regidors i regidores, els 5 vots que tenim al ple, aconseguint un acord doncs, que el que fem és estirar el model del PSC cap al model republicà, cap al model de ciutat que defensem des d'Esquerra Republicana de Catalunya. I davant del risc de que aquest model fes un gir cap a la dreta, doncs crec que hem aconseguit un acord que hem de posar molt en valor i que esperem que surti doncs, reeixit en la votació del plenari del mes de març.
Precisament ahir, senyor Coronas, com sap, en el debat dels comptes a la comissió, Trias per Barcelona els va acusar de frau electoral per no haver dit en campanya que volia pactar amb el PSC. En quin punt estan avui les relacions amb Junts a Barcelona? Són unes relacions que s'han refredat?
No, a veure, al final a les comissions i al plenari hi ha una part de significació política que s'ha d'entendre i s'ha de respectar. Evidentment, un frau electoral, quan un grup amb 5 regidors i regidores que a uns votants li han fet confiança doncs negocia un pressupost pensant en la ciutat, en la ciutadania, els barcelonins i barcelonines, no existeix. Per tant, és evident que no hi ha cap frau electoral i que tot doncs, forma part d'aquesta escenificació de posar en escena que de vegades a la política tenim la temptació de fer, però que no és el que ajuda la ciutadania. El que ajuda la ciutadania és negociar i arribar a acords sempre que siguin satisfactoris com aquest.
Recordem fa uns anys l'emprenyada que duia sobre Xavier Trias per guanyar unes eleccions però no aconseguir ser alcalde de Barcelona. Posteriorment li va passar també a Ernest Maragall, qui també es va endur una emprenyada forta amb el món socialista. Que Ernest Maragall ja no sigui líder d'Esquerra a Barcelona ha facilitat la tramitació d'aquests pressupostos?
No crec que tingui a veure amb persones, sinó amb voluntats de grup. I en aquest cas, doncs, tant el grup municipal com el partit a Barcelona hem estat alineats en prendre la decisió de treballar per millorar les condicions de vida de la ciutadania de Barcelona. En base a tres objectius molt clars, eh? El primer, que Barcelona sigui una ciutat moderna d'emprenedoria capital del país. En segon lloc, que siguem capaços de mantenir la identitat barcelonina. I això vol dir barris, vol dir comerç, però també vol dir llengua, vol dir una sèrie de coses que estan en aquest pressupost. I per últim, que Barcelona sigui una ciutat, primer, que s'hi pugui viure, perquè ara mateix viure costa, i dos, que s'hi pugui viure bé. I això vol dir doncs, moltes coses, entre d'altres, doncs, unes partides pressupostàries que garantiran que aquest any se'n construiran 1.000 d'habitatges públics a Barcelona.
Precisament volia entrar una mica aquí perquè una de les claus d'aquesta signatura i d'aquest acord són aquesta construcció previstes per aquests pressupostos de 1.000 habitatges públics. La meva gran pregunta al respecte és que cada vegada que es posen dades sobre la taula, sobre parc d'habitatge públic o sobre habitatge públic, moltes vegades al final no s'acaba fent. Què passa si al final no s'acaba fent o no s'acaben complint aquests 1.000 habitatges públics?
A veure, l'important, el que s'ha acordat en aquest pressupost, és que es posarà la dotació pressupostària necessària per assolir aquesta xifra ja aquest any. Hi ha habitatges que ja estan en marxa i, per tant, necessiten una empenta final. Però el més important és que, a més, la maquinària no s'aturi per garantir doncs, que cada any se'n podran fer 1.000 i, per tant, es poden fer 4.000 habitatges públics amb un mandat, que és una xifra perfectament assumible si tens la maquinària engraçada, si no deixes el planejament urbanístic amb un calaix i si a més poses la dotació pressupostària adequada. I això és el que hem pactat amb aquest pressupost.
Per aconseguir-ho tot plegat, senyor Coronas, no seria millor entrar dins del govern?
Bé, no sé. Ara, nosaltres el que està clar és evident que dintre un govern tens més capacitat executiva. Això és innegable. I es demostra, doncs, el govern de la Generalitat, on governem, i efectivament la capacitat executiva d'un govern republicà doncs, fa que passin coses que abans no passaven en matèria d'habitatge, per exemple, en el cas de la Generalitat. Ara bé, nosaltres amb aquestes converses que hem fet amb el govern socialista ens hem centrat en el pressupost. Primer hem de parlar del què. Si no arribem a un acord en el què, quin sentit té continuar parlant de fer camí en un altre sentit? Altres grups han decidit fer-ho al revés. Primer hem dit el qui i el com. Primer hem de ser a govern i, a més, ens hem de repartir les carteres d'aquesta manera. Bueno, és una altra manera de fer política diferent de com l'entenem nosaltres. Primer és pensar en la ciutadania. I segon és pensar en aquesta clau que no deixa de ser doncs, una clau partidista que la ciutadania al final no entén, perquè pensen que tot ho fem per cadires. Nosaltres la cadira ja la tenim. La tenim a l'oposició i la fem valer. A partir d'aquí doncs, veurem que és el que passa en les properes setmanes i mesos.
Precisament li volia preguntar què en pensa de l'ultimàtum que ha posat sobre la taula de Barcelona en Comú al govern per aprovar aquests pressupostos. És a dir, li ha donat fins i tot 30 dies al govern per decidir si Barcelona en Comú entra al govern o no, i per tant Barcelona en Comú votaria a favor dels pressupostos.
Bé, és la seva decisió. Nosaltres procurem no parlar de què han de fer els altres grups. Tots som grandets i se suposa que coneixedors de què significa fer política municipal. Nosaltres hem triat aquest camí, que és el de primer. Parlar del què, posar els recursos damunt de la taula, garantir que les coses passen i a partir d'aquí, doncs, ja es veurà. Però ara per ara, no negociar un pressupost i exigir entre govern. Bé, ho fan altres grups, ho respectem, però no és la manera de fer de l'Esquerra Republicana.
Li pregunto diferent, senyor Corones, confien en el sí dels comuns, els pressupostos, en el ple del mes de març?
A veure, és un bon pressupost. Si has votat que sí a l'aprovació inicial, doncs s'obre un període d'al·legacions i s'entén que ha d'haver una voluntat de negociar. Ells decidiran si negocien pressupost o si volen negociar una altra cosa. Però en qualsevol cas, és la seva decisió i nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, doncs ens ho mirarem i ho respectarem.
Mm-hmm. Senyor Corones, també em deia, hi ha grups que hem parlat sobre els pressupostos i un cop s'aprovin els pressupostos parlarem sobre el govern, i hi ha grups que ho han decidit fer al revés. Sigui com sigui, veu més proper que lluny la circumstància que es doni un nou tripartit a la ciutat de Barcelona amb PSC, Esquerra i Comuns?
Miri, això, la primera persona que se li ha de preguntar si proposaria és l'alcalde, que és qui pot decidir amb qui governa la ciutat, que per algú té la vara d'alcaldia i va ser investit. A partir d'aquí, nosaltres seguirem parlant de la ciutat, dels barcelonins i barcelonines, i del nostre model republicà per Barcelona. La resta, doncs ja veurem què és el que passa o el que deixa de passar. Evidentment, quan tinguem les condicions d'un acord damunt de la taula, si arriben, doncs el partit tindrà una decisió al respecte, la militància de Barcelona prendrà una decisió al respecte. Però ara mateix no estem en aquest escenari, ni molt menys.
Sí, com sigui, ara m'ho deia, senyor Corones, el primer que ho ha de proposar és Jaume Collboni. Per tant, m'està dient que Jaume Collboni no els hi ha proposat entre govern, encara?
A veure, no. De moment el que hem estat fent és parlar de la ciutat, de les mesures, dels recursos, del pressupost, i aquest ha sigut l'estadi on estem encara avui dia. A partir d'aquí, doncs, veurem què és el que passa en les properes setmanes. Nosaltres seguirem parlant, no amb una intenció concreta, sinó pensant doncs, en posar la ciutat al centre de les decisions, com hem fet doncs, amb el pressupost.
Jordi Corones, portaveu adjunt d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí com aquest a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa, variable o mixta.
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, molt bon dia de nou.
Hola, hola.
Giró.
Molt bon dia.
Som-hi?
Som-hi.
Vinga, va, Olma, de què ens parlaràs un dia com avui al final del programa?
Doncs mira, avui parlarem de la polarització del comerç al centre de Barcelona. És a dir...
La polarització.
Polarització. Perquè ens entenguem tots, o trobes botigues low cost o botigues de luxe. Però botigues així de classe mitjana, de les de tota la vida que tant ens han caracteritzat...
Botigues de classe mitjana, m'ha agradat això.
Sí, botigues de tota la vida, de dius ni una cosa ni l'altra, una cosa normal i corrent de tota la vida.
Sí.
No en trobes, no en trobes, cada vegada n'hi ha menys.
Vale.
Llavors, això que estic dient, suposo que no és sorpresa per ningú, no? Vull dir, no és la primera vegada que ho sentiu a dir, ni que ho veieu vosaltres ni que ho observeu, però és que el problema està que de cop i volta hi estan havent molts tancaments de botigues històriques i suposo que això ens fa estar més o menys alerta. Llavors, per què us parlo d'això? Perquè la setmana passada tot el que va passar és per posar-nos les mans al cap. Van tancar dues botigues històriques de calçats Cubedo, suposo que no sé si les si coneixia o no, eren molt històriques. De fet, estaven a punt de fer 100 anys, no han arribat a fer 100 anys, però estaven a punt, i n'hi havia una via a la Laietana i l'altra a la Barceloneta. Han tancat, doncs, per què? Doncs perquè els hi falta clientela i sense clients el negoci ja sabem tots que costa o no es pot mantenir.
Clar.
Llavors, per si això fos poc, d'aquests dos tancaments de les calçats Cubedo, la setmana passada es va sumar una nova baixa més en els comerços de sempre al centre de la ciutat i va tancar la sabateria Cases de la Rambla, aquella que feia cantonada amb el carrer Tallers.
Cases, sí.
Si la cosa no canvia, tancarà el 2 de març. O sigui,
una mítica.
Bé, de fet, portava 60 anys oberta. Llavors, el 2 de març baixarà la persiana per última vegada. I per què? Doncs perquè els hi han pujat el preu del lloguer, ara tot està pels núvols, i si tu pugen el preu del lloguer però no vens més, els números és evident que no surten, i és el que està passant.
Sí.
Llavors, la solució no la tinc jo. Els motius tampoc, molta gent culpa l'arribada dels turistes, però és evident que els motius en són molts i molts més, suposo. Vull
segurament.
Dir, no tot ho podem dir, és culpa dels turistes si els turistes no hi són fora, no, vull dir, la cosa no va així.
És que
no
en aquest cas no acabo de veure la relació entre l'arribada de turisme i això. Ah, per la pujada del lloguer, per exemple.
Per la pujada del lloguer, vale, perquè els turistes solen ser, sense generalitzar, però normalment tenen un nivell adquisitiu més alt i són els que es poden permetre comprar un bolso de 2.000 euros, que són els tipus de botiga que ara et trobes a Passeig de Gràcia.
Ja.
M'explico?
Sí, sí.
No sé, jo almenys, sent treballadora d'aquí a Catalunya, no em puc permetre cada any anar-me a comprar un bolso de 2.000 euros, saps? Al centre de la ciutat no t'ho pots permetre.
Sí,
no?
Sí.
Llavors, entre això, també suposo que potser hi ha una mica de falta de... com es diu? El traspàs generacional, falta de...
Ah, sí, sí.
Sí, sí, sí.
De les generacions que no volen aquest tipus de negoci.
També... Sí. Són mil coses, potser, el tipus nostre de consum. El que consumim nosaltres, sí, que ens fa anar a comprar un lloc o un altre, doncs, en lloc de gastar-te 100 euros en unes bones sabates, prefereixes gastar-te en 60 amb 3 sabates dolentes que duren 2 mesos.
Sí.
Llavors, ja no aniràs a la sabateria, entre cometes, que costa 100 euros, i pagaràs a grans multinacionals que tant els hi és que en compris 2 o 3. Mm. Al final, no, suposo que tot és un reflex una cosa d'una altra. Com que jo no en sóc experta, el que farem avui a l'hora de la girocleta, a quarts de dues, és parlar amb el president de l'associació Amics de la Rambla, que han posat el crit al cel, les mans al cap amb tot el que està passant. La setmana passada matien diversos comunicats explicant que estaven molt preocupats per aquest tancament de botigues històriques al centre, que no para un degoteig de... Vinga, van tancant. I ell és en Fermín Villar i el saludarem a quarts de dues. I abans de tot això, a mi m'agradaria preguntar-vos, he fet una mica de radiografia de la ciutat de Barcelona, si vosaltres recordeu alguna botiga històrica, encara que no sigui al centre de la ciutat, però de Barcelona, que hi anéssiu i que han tancat.
Sí, tant. Mira, al costat de la plaça del Pi, a la plaça del costat, hi havia fent cantonada una jugueteria, que era tota de joguines de fusta.
Ah, oh, sí, sí.
Que allà va tancar i van posar un bar d'una cadena de bars.
Vale.
I hi havia una altra jugueteria d'aquest tipus molt mítica, també, al final de tot, de Portal de l'Àngel, a davant de la famosa exposició de Dalí.
Ostres. No. I mira que ara han tornat, les joguines de fusta. Tot això sembla que... Són aquestes coses que fan pena,
A mi sí, jo he de dir que com no sóc de Barcelona, no controlo tant aquestes coses, tot i que porto aquí temps, però bueno, podria parlar-te del meu barri, però et parlaré de Castelló, perquè la darrera que es pot extrapolar és una altra ciutat, bueno, és un poble comparat amb Barcelona, sí. Però sí que és cert que la darrera vegada que vaig anar em vaig trobar moltes tendes que són de la meva infantesa, que jo tenia molt interioritzades, que havien tancat. I moltes cadenes. Uh-huh. O sigui, a Castelló, el centre de Castelló, que històricament eren negocis familiars o històrics, ara no, ara trobes el que trobes a tot arreu.
És una pena, perquè què diferencia, aleshores, Barcelona de Castelló d'Amsterdam, per exemple? Saps què vull dir?
En el sentit,
trobes el mateix?
En el sentit comercial, sens dubte. Jo estic prou impactat de com fins Castelló ha arribat tot això, que sempre arribava més tard i tal, totes les coses arribaven més tard a Castelló. Però, en aquest cas, sí, per molts moments podria ser un... Bé, en petita escala, perquè sí, al final el centre de Castelló és molt, molt centre històric de carrers petits i tal, però trobaves lo de sempre. I tendes, jo recordo tendes de Castelló de roba d'home, aquelles típiques de
sí, de cotó, de 100% cotó.
I els tratges i els jerseis i tal, i ara no, ara de sobte trobes un iogurt helado. Iogurt helado, saps?
I normalment són cadenes.
Sí, són cadenes.
Jo igual, però a Banyoles, perquè al final no fa tant de temps que visc a Barcelona, botigues de llaminadures entenc que també hi entren aquí,
sí,
no?
Sí, les històriques.
Doncs hi ha una històrica que va sortir per TV3, inclús, que es deia Calabrugui, i era una botiga de feia molts i molts anys a la ciutat de Banyoles, on es venien llaminadures i també productes per casa, una mica supermercat, que me'n recordo que va haver de baixar la persiana perquè li van pujar molt el lloguer i, evidentment, les llaminadures no donen tant per poder-lo pagar, i es va fer una manifestació a Banyoles a la plaça Major reivindicant que això no podia ser, i es va fer un reportatge i tot. Jo me'n recordo aquesta molt mítica de Banyoles, i n'hi han d'altres, també.
Però va tancar,
Va acabar tancant, sí.
Camini, algunes que no tanquen, que són històriques a Barcelona, com també la Rambla Catalunya, el Colmado Quílez.
Sí, i tant, aquesta sí que em sona, veus?
Encara dura,
I n'hi ha una altra, que no me'n recordo del nom, segur que la coneixeu, davant de la parada de metro de Universitat, que també és de roba de cotó, de com calçotets de cotó, samarretes d'imperi de cotó, molt mítica, que fa cantonada.
Una merceria, una mena de merceria.
Sí, una mena de merceria, això. No me'n recordo del nom, però també és una d'aquelles que passes per davant i dius, ostres, quin plaer.
Amb Sant Antoni,
Sí. Vale. Quin plaer que continuïn vives. Però al final això que passa del tancament de botigues històriques al centre de Barcelona passa a totes les ciutats. Sí. I per qui m'estigui escoltant que sigui de l'Empordà i coneixi bé Figueres, passa una cosa que un dels carrers més centrals, que és el carrer Sant Pau, que seria, no, fa contornada amb la Rambla, dona la Rambla, és un dels més centrals, a vegades amb les amigues passejant, amb cosa de 5 anys, no hi ha, o sigui, només queda una botiga històrica oberta en tot un carrer llarg. Han anat tancant totes en qüestió de 5 anys. I passes un dol. I per cert, que m'estan dient per WhatsApp, a veure si us sona aquesta botiga, FEMA, botiga de roba a la Via Júlia de Barcelona, Nou Barris.
FEMA.
Mira, no una altra. Si una està altra. Molt bé això que hem fet, perquè demostra que aquestes coses no només passen a Barcelona, que a vegades paquem de barcelonocentrisme també en aquest, en aquest sentit.
Doncs sí, parlarem de tot plegat a quarts de dues.
Sí que sé que al meu barri, que surt a Guinardó, sí que hi ha tendes de bar, encara queden,
Sí, encara queden.
És a dir, però jo crec que el centre és més complicat.
Gràcies, encara menys, però...
Sí, menys?
Molt menys. Abans, Joan, que comentaves que hi havia una botiga davant de l'exposició d'en Dalí, era una camiseria, que deies?
No, era una jugueteria.
Una jugueteria, exacte.
Sí, era una jugueteria.
No, perquè he buscat, i resulta, no sé si us sona, jo perquè no fa tants anys igual que la Núria que visc a Barcelona, però de negocis històrics, que segur que molts oients us sonaran, camiseria Xancó.
Sí, Portal de l'Àngel també, sí, més amunt.
Musical Emporium i el Club Capitol també, que està tancat perquè...
Malaurat, Club Capitol.
Una immobiliària de Madrid.
Allà vaig veure jo Pepe Rubianes.
Sí.
Imagino que com mitja Barcelona.
Exacte.
Aquests només són alguns dels molts exemples.
Es va començar al Teatre Neu a Barcelona. I després va anar al Teatre Capitol, que jo era molt partidari que s'acabés dient Teatre Pepe Rubianes.
Batejar com Pepe Rubianes.
Sí, és així. Però, en fi, de moment és el que hi ha. Un altre dia estaria bé parlar també de tendes, que és una dada molt curiosa, aquelles tendes que es posen de moda i que duren uns quants anys, que és el que deies, Hi ha hagut tendes de carcasses...
Hi ha
hagut tendes
de...
De
carcasses.
Tabac d'aquest precalentat.
De vapers, no?
No? Hi ha hagut tendes que s'han posat de moda i han fet els seus anys i apa.
Mira,
sí, són negocis de moda. Sí,
jo amb
això
sempre passo davant d'una botiga que, no diré la marca, però si dic el concepte segur que sabeu quina és, està al costat de la botiga d'arquitectura davant de la Catedral de Barcelona, una botiga molt petita que sempre dic com aguanta, és una botiga de llaminadures que fa uns anys es va posar molt de moda el concepte de comprar pots de llaminadures
pagaves pel pot.
Pagaves pel pot i podies posar les llaminadures que volguessis.
Jo crec que no és que hagi passat de moda, perquè el concepte és molt xulo, l'únic que val un ull de la cara.
Clar.
Quan et pots comprar tu un pot a qualsevol botiga i bueno, sense l'etiquetatge.
Les empanades argentines estan decaient a Barcelona?
No.
No, estan
jo crec que n'hi ha moltes.
Encara segueixen.
Plena forma.
Però cauran, com tot. Tot
el tabac precalentat també, perquè també. Si l'han de prohibir...
Clar. És que veurem. En fi... De seguida no.
Cap
al final del programa que t'ho he explicat tot plegat el Giró, 9:45 del matí. Seguim programa, seguim amb...
Lifestyle.
Els consells.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, Núria, quins consells ens portes avui?
Mira, avui us porto els consells definitius per planxar la roba de manera ràpid i fàcil.
M'interessa. Prenc nota.
Sí, perquè...
Ràpid i fàcil.
Sí, són uns consells, us he de dir, ideals i que avui reivindico perquè trobo que això de planxar la roba s'està perdent.
A mi és una cosa que m'agrada,
s'està perdent, sobretot a les noves generacions.
A casa meva no s'està perdent.
Sobretot a les noves generacions, estic dient.
És que, Rafa, tu la nova generació...
Clar,
jo tinc noves generacions a casa, també.
Saps que... Ja, però reben ordres dels seus pares, no?
Clar. En general, sí, de vegades tenen iniciatives.
Jo sabeu que moltes vegades relaciono consells amb l'època de quan jo vaig compartir pis.
Sí.
I això és un gran exemple. Trobo que, no generalitzem mai, però que hi ha moltes persones, sobretot joves estudiants, que estan perdent planxar la roba.
Estic molt d'acord amb això.
Es dediquen, doncs, la posen a la rentadora i a l'armari, directe. La pengen, alguna cosa que sigui més sensible i ja està.
Arrugada, directament.
Sí, però és que en principi no surt, o sigui, n'hi ha peces de roba que no surten arrugades. Els texans, per exemple, te'ls pots posar que no es veuen les arrugues. Ja us dic, a mi és una sensació, em dona la sensació que aquest hàbit s'està perdent a poc a poc.
Sí.
Tot i que també és veritat que hi ha moltes persones que encara ho fan, val? I està molt bé perquè anar arrugat és sinònim d'anar descuidat.
A mi em costa molt planxar les camises, molt.
És el més complicat, et diria.
És complicadíssim,
això. Pels botons i pel coll.
Sí, són colls, sí. Llavors, sigui com sigui, planxar la roba i alhora fer-ho bé no és gens senzill. De fet, us diria que és una de les coses més complicades que hi pot arribar a haver.
Sí.
Per això, avui a Consells de Lifestyle, com us deia, us porto els consells definitius per aprendre a planxar.
Martes antes de almorzar, él quería ir al billar, pero le salió muy mal porque tenía que coser.
Aquesta és la versió reflexionada.
Sí.
Des d'aquí reivindiquem que els homes també poden planxar, que no els cauran els anells, eh?
Evidentment.
Això no cal reivindicar-lo, ja.
Sí, bueno, a vegades et faries creus
sí que
cal, del
sí que
fa falta.
Encara dia avui.
Llavors, anem als consells, em dieu si els seguiu o no, perquè m'heu comentat que a vegades teniu problemes a l'hora de planxar la roba. Per tant, anem al consell número 1, que és renteu la roba a baixa temperatura.
Val.
Aquest consell és previ a començar a planxar, però importantíssim, perquè sigui més senzill fer-ho després. M'explico, perquè la roba sortir de la rentadora menys arrugada és molt important moderar la temperatura i no abusar de centrifugats forts. Això no sé si ho sabíeu vosaltres. Que contra menys temperatura, menys arrugues.
No tenia ni idea.
Doncs...
Jo no ho sabia, però ho segueixo perquè jo ho faig a baixa temperatura.
Jo també ho faig.
Doncs està molt bé, perquè així aconseguireu que hi hagi menys arrugues una vegada la roba surt de la rentadora. I aconseguir-ho, com deia, és tan senzill com us deia, com rentar la roba a baixa temperatura i fer un centrifugat molt més lent.
Uh-huh.
A més, si esteneu la roba tant punt acabi el rentat, és a dir, no us espereu ni un minut, també aconseguireu que no hi hagi tantes arrugues. De no fer-ho així, la roba no només agafarà mala olor, sinó que també estarà més arrugada. Per tant, no em val allò de posar una rentadora, ja l'estendré al cap d'una estona.
No, clar.
No? Perquè després passaràs més estona intentant planxar-la.
No,
ho feu vosaltres, això d'estendre la roba tan bon punt acaba? Està molt bé.
Conforme acaba.
De fet, m'espero aquell fatídic minut.
Ja, que va més lent.
És una hora, no, allò?
És com el de la gasolinera. Els darrers 20 segons de la gasolinera són més lents, doncs el de la rentadora, el darrer minut també és més lent.
Per tant, aquest consell...
La rentadora fa uns cops.
Aquest consell que és previ és molt important per després seguir tota la resta.
Sí.
Anem al consell número 2, que és planxeu sobre una superfície adequada. El que us diré ara sembla lògic, i ho hauràs sentit a dir més d'una vegada, però a vegades cal dir-ho, val? El més ideal és planxar sobre una taula de planxar o una taula resistent a la calor i coberta amb una manta de cotó.
Vora aquesta.
De no fer-ho així, el planxat no serà com us pensàveu i ho haureu de tornar a fer. Per tant, com que no ens interessa perdre temps planxant, és millor que ho fem bé a la primera.
Clar.
Llavors, us diré una cosa. Per planxar camises amb mànigues, és molt recomanable utilitzar una taula de planxar petita extra perquè sigui més còmoda i el planxat sigui millor. Que moltes vegades intentem fer-ho sense cap mena de superfície i se'ns arruga tot. Llavors, hi ha taules extres per poder planxar aquest tipus de camises. La meva àvia les té, per exemple.
Ah, sí? Sí, sí. Perquè aleshores pots posar la màniga per la taula, diguem-ne.
Exacte. I, sí, ho pots fer tot de cop.
És més adaptat, sí. No? Més adaptat a la camisa.
Llavors, consell número 3, utilitzeu aigua de l'aixeta. M'explico, hi ha moltes persones que omplen la planxa amb aigua desmineralitzada i afegeixen llavors una miqueta de perfum perquè la roba faci més bona olor. I això, deixeu-me dir, és un gran error. De fet, és el principal error a l'hora de planxar. La planxa sempre s'ha d'omplir amb aigua de l'aixeta, segons diuen en aquest cas els experts en el tema, a no ser, a punt important, que el fabricant recomani explícitament fer-ho amb un altre tipus d'aigua. Per tant, sapiguent això, sisplau, no us lieu i no poseu perfums.
Pensava que era amb aigua destil·lada.
Suavitzant.
Mira, jo l'aigua destil·lada se'm va desmitificar fa un temps. Ja vam descobrir que donava igual. Si posaves aigua normal, que destil·lada.
Sí, 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 sí.
Però tota la vida he posat destil·lada.
Sí, jo també. Moltes vegades suposo que hauràs de netejar la planxa perquè no es quedi una mica de calç.
El calç, correcte. El calç. Sí,
correcte.
Sí, sí,
sí. Però seguim-ho perquè és un consell molt important i estem ja pensant que el planxat en surt de 10, eh?
No.
El planxat,
no.
Llavors, consell número 4, reviseu la planxa. Abans de posar-vos a planxar, és indispensable que reviseu de dalt a baix, de costat a costat, la planxa, posant especial atenció a la seva part inferior perquè aquesta no tingui taques i estigui perfectament neta. Ho feu vosaltres, això?
Sí, és el que deia ara, que no tingui taques de...
Cada vegada ho feu.
Jo només miro el que és la placa.
Bueno, és una de les coses més importants a l'hora de mirar, però s'ha de revisar una miqueta tot, una mica de manteniment. Llavors, perquè és molt senzill d'entendre, si la part inferior està neta, perfecte. Si no, podria deixar restes a la roba. Per tant, en comptes de planxar i deixar-hi restes i haver de tornar a rentar i tornar a planxar, revisem-ho, que hi perdem un minut a la nostra vida. I llavors, consell número 5, però no menys important, planxeu la roba quan encara estigui una mica humida. Jo us diria que aquest és el consell estrella. No sé si ho sabíeu, però la humitat protegeix els teixits de les cremades, evita que es fonguin les fibres sintètiques i també evita que els plecs estiguin més tous. Per això és molt important que una vegada us predisposeu a planxar la roba, aquesta estigui una miqueta humida, que tingui una miqueta de sensació de que està mullada, bàsicament. Llavors, en el cas que estigui seca, no passa res, podeu posar-hi una solució, que és mullar-la amb una mica d'aigua i utilitzant molt i molt de vapor. Diuen que en aquest cas, si tu planxes una roba bastant humida, serà molt més fàcil de planxar i més resistent també a el que li pugui passar. Per tant, aquests són 5 dels molts consells que existeixen a l'hora de planxar. Un dia us prometo portar la part 2, perquè queden molts dies de temporada, però de moment, si comenceu seguint aquests consells, bueno, és que us veuran cada matí, direu, si veniu d'una entrevista de feina.
Pinzells.
També, sí, uns pinzells, exacte.
Mira, això no és un consell, però deixa-ho dir, perquè m'estava rient jo sol conforme anaves dient els consells, que a mi com que em costava, ho deia abans, com que em costava tant planxar les camises... Vaig acabar comprant una planxa de peu.
Ah, error.
Que també van bé, eh?
Sí, però no són... Sí, van bé, és una solució...
No fan el mateix.
No, escolta,
jo no sé ni,
ni, de, ni de broma.
No, fan no sabia ni que existien. Com és això? Una planxa de peu.
La planxa de peu, tira vapor...
La penges, no?
Ah, penges la camisa amb una perxa, diguem-ne,
sí.
I pots planxar-la de peu, tal qual.
I us diré una altra cosa que no et farà quedar tan malament a tu. Com que a mi, durant l'època de la residència on vivia, quan estudiava, em feia mandra planxar, penjava les peces de roba i les posava mentre em dutxava al lavabo.
Veus? Ah, amb el vapor, eh?
Sí.
Bona aquesta.
Super planxades.
Jo he fet també això.
És que hi ha vegades que quan estàs estudiant no tens temps de posar-te a planxar.
Clar. Tota la raó.
Jo no ho he fet.
Tota la raó.
Ara ja planxo, val? Que quedi clar, aquí sembla.
Aprovadíssima.
Sí.
Quanta estona dediqueu?
A la planxa, depèn del que hagi de planxar, però vaja.
Jo sempre penso,
mitjoreta, una cosa
molta
així.
Roba. Molta
clar,
roba.
És que depèn de quan sou a casa.
Clar, evidentment, sí. Mira, jo la setmana aquella de l'any que em quedo sol, que marxen ja de vacances i jo em quedo aquí al final, dic, bueno, això és una... En aquest sentit és meravellós, perquè ho tinc tot fet en 2 minuts.
Sí, és així.
Ai.
Anem a la fórmula. No? És que ara estava pensant en planxar, dic, ui...
Quina mandra. Quina és que fa molta mandra, quina jo ja mandra. Ho sé.
S'ha de planxar cada rentadora i cada roba estesa. S'ha
d'acumular la roba.
Saps quan ve de gust planxar? Aquest divendres, que baixaran molt les temperatures.
Ah, jo t'he dit.
Quan fa fredor, et ve de gust planxar.
També us dic, no cal que ho planxeu tot, eh?
No, hi ha coses que no.
No, però és que jo l'encé d'una casa meva que planxa fins i tot els mitjons.
No, home, no.
Bueno, bueno, cadascú.
Els calçotets, calçotets jo no els plaig.
No, cal. No, ningú te'ls ha de veure.
Doblen bé, doblen bé. Ben dobladets, amb la tècnica aquella de pam, 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 pum.
Anem a la fórmula, va.
Va, sí, la fórmula avui és rentar la roba a baixa temperatura, més planxar en una superfície adequada, més aigua de l'aixeta, més revisió de la planxa, més... És que m'ofego i tot, hi ha tantes coses. Més roba humida, igual una màquina, i mai més ben dit, de planxar.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Vinga, va, que anem de compres, Rafa.
Clar, clar que sí. Després de planxar, anem de compres. La vida és meravellosa, amics oients.
Sí, sí, sí.
Cap Bravo, el moment Cap Bravo del dia d'aquest dimecres, bell mig de la setmana, que torna a irrompre el nostre programa, disposats a repartir felicitat e il·lusió. Ja sabeu que cada setmana tenim una cistella Cap Bravo. Quantes hem repartit ja?
Moltes.
Moltíssimes, no? Una per setmana, calcula.
Sí, sí, clar, imagina't.
Soc de llet.
Tranquil·lament,
i les
15,
que queden,
jo també.
En queden moltes, és veritat.
Queden, jo crec que queda la meitat per repartir, encara de totes les que tenim preparades. En aquest cas, Cap Bravo, en aquest mes de febrer, que ja queda cada vegada menys de mes, doncs ha preparat una cistella preparada per donar-vos bones rutines, hàbits saludables, una cistella detox. Detox. Mira, avui ho he dit malament. M'he relaxat.
Detox. No,
he d'estar atent a aquest concepte. Detox. La cistella en què trobareu crema de carbassa, llentia pardina, espirals amb vegetals, espàrrec curt, suc de pinya, coquetes d'arròs que podeu utilitzar per esmorzar, per prenar, inclús per un sopar lleuger, i oli d'oliva siurana, aquesta meravella líquida, meravellosa, que doncs, us ve de franc amb aquesta cistella Cap Bravo. També tenim productes de neteja i la revista Sabor. Jo us recordo que cada compra que feu a Cap Bravo és una aventura meravellosa on trobareu productes doncs, a punta pala, varietat absoluta per metre quadrat, 65 anys d'història, el degà dels supermercats de Catalunya, diferenciació a través de la salut, producció agroalimentària de proximitat, productes frescos... És que ho té tot.
Sí, sí, sí.
Absolutament.
Sí, sí.
Botigues de nova generació. I trobareu moltíssims. 3.000 supermercats a les 4 províncies
Quina
de Catalunya. És que és una locura, és que te'ls trobes a tot arreu perquè estan pendents de les nostres necessitats.
Saps que jo ahir vaig anar a comprar a Cap Bravo per agafar un pot de...
Concret? Un pot concret?
Sí.
De què?
Que ja vam provar aquí. De cacaulat amb pols.
Ah, sí?
Ai.
I t'has enganxat?
M'he enganxat.
Perquè a mi no em va convèncer.
A mi no, jo el tinc encara tot ple. Jo us el portaré.
No és el cac... O sigui,
no és. No és,
el cacaulat.
No. Jo no perquè vaig obligar els nens a consumir-lo. Això s'ha de gastar.
Sí, clar, és que és molt gran.
Tu obligues els nens a planxar i a consumir.
A casa són de Nesquik. No, planxar no planxen. La gran una mica, però els petits no els hi deixem encara. Però que no ens va agradar massa aquest cacaulat, ja veus, però dic, no, però l'hem pagat.
Clar, s'ha de consumir. Ja us el portaré jo.
Portar-me, Núria, i quan pensin que ja s'ha acabat, els posaré un altre pot.
Ja està.
De part de Núria Ros. Estimeu-la molt. Ai. Bueno, escolteu, cada dia fem una pregunta a Cap Bravo, sí, evidentment. Una pregunta perquè pugueu jugar amb nosaltres i participar en el sorteig de divendres. Avui, com ho tenim això? Tal dia com avui, 21 de febrer del 2008...
Sí.
Es va produir un esdeveniment mundial molt esperat, literari, britànic. Va sortir a la venda el darrer llibre de la saga Harry Potter.
Que m'estic plantejant els propers mesos anar a visitar el museu, a Londres.
Al museu?
Sí.
Bueno, és
em
que...
Em ve molt de gust.
L'univers Harry Potter, jo crec que és molt... A mi m'encanta, eh? Uh-huh. Però no m'he enganxat com altres sagues, segurament perquè m'ha agafat una mica més gran i ja tinc una mica copat el meu...
Clar, jo deia que les primeres pel·lícules no em van enganxar. perquè són les més infantils.
Sí,
les darreres m'han agradat tantíssim.
Sí, són molt obscures, sí, molt sí, adultes, sí. Moltes trames allà soterrades i els personatges sí, que fan uns girs. No, no, però és una gran saga que a més ha ajudat molt. Jo he de dir que en quant a la lectura a casa, Harry Potter s'ha llegit i està molt bé perquè enganxa molt als nens.
Com vaig ser que si ve la pena és a Escòcia, a Edimburg.
A Escòcia.
Existeix el bar que es diu l'Elefant.
Ah, sí.
On l'escriptora va començar a escriure.
J.K. Rowling. Sí, sí, J.K. Rowling.